Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Dijous 28 d'abril de 2016 comença el programa Sempre amb tu, edició 8, número 70. Fini Lleó, bon dia.
Molt bon dia, Dani.
Bueno, bon dia, això per dir d'alguna forma. Nosaltres sempre estem contents,
sempre
estem
alegres. A mi m'agrada molt aquest temps, sempre t'ho dic, a mi m'encanta que plogui.
I jo aquest matí he tingut que...
El que no m'agrada tant és quan hi ha llamps i trons i aquelles ventades. Bueno. No, però si fa esta aigüeta, en sèrio.
T'anava a dir que aquest matí que he tingut que sortir de l'estudi a l'institut, una de les seccions d'avui dijous, és que plou però no plou. És aquella aigüeta... que aquells que ha anat a Londres o al Regne Unit en general, és aquella aigüeta que cau sempre constantment, com més humitosa, no pas doncs pluja, quan plou i plou fort.
Plou i m'agrada més mullar-me, m'agrada negar-me.
No? Ja, sí. Si t'has de mullar, mullet.
No, però m'agrada.
Comencem la nostra edició d'avui dijous. Avui, tot i que nosaltres posem simpatia, com sempre, hem de fer-nos de so d'una mala notícia, i és que és així perquè el Tribunal Constitucional ha suspès l'impost nuclear, que en aquest programa ja n'havíem parlat en bastantes ocasions, aquests diners que permetrien d'alguna forma o altra reinvertir-se als territoris nuclears, com és el cas de l'Ametlla de Mar.
Una dolenta i una de bona, perquè el projecte de 6 joves de l'Institut Candelera ha estat seleccionat pel repte Emprèn 2016.
Que serà el que avui descobrirem tant a les notícies per un costat com també al sortim a l'Institut. Ells ens explicaran ells mateixos, 5 d'aquests 6 joves, un d'avui no ens pot acompanyar, però sí que ens explicaran aquest projecte, què és això del repte Emprèn i què és el que han preparat, aquest projecte que han preparat.
A la part de l'entrevista parlarem del 1 de maig, Dia del Treballador. Què ens acompanyarà, Dani?
Doncs avui ens acompanyaran els secretaris generals tant de Comissions Obreres com de la UGT a les Terres de l'Ebre, dels dos sindicats majoritaris i globals en aquest sentit. Ens acompanyarà des de la UGT Wilfredo Miró i des de Comissions Obreres Josep Casado. Per cert, avui és el Dia Internacional de la Seguretat i de la Salut al Treball. Temes que també són importants.
I cal recordar i reflexionar sobre el lema d'enguany. El tema d'aquest 2016 és Estrès en el treball, un repte col·lectiu.
Temes que de ben segur apareixeran en el nostre temps de l'entrevista, la segona part del Sempre amb tu, i tancarem, com és dijous, amb la nostra secció del Som Cap, amb la companyia dels especialistes del Centre d'Atenció Primària, avui parlant del servei d'odontologia. Moltes temes, moltes qüestions per a tractar, per a explicar-vos durant la pròxima hora en directe a la Cala Ràdio, al Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest dijous 28 d'abril. El Tribunal Constitucional suspèn l'impost nuclear.
Els municipis beneficiaris d'aquest impost lamenten que se'ls privi d'uns recursos imprescindibles i urgents. El projecte de 6 joves de l'Institut Candelera seleccionat pel Desafío Emprendre 2016.
Han desenvolupat el prototip d'una aplicació pensada per persones amb problemes auditius. Familiars, amics, docents i autoritats homenatgen les víctimes de l'accident de Freginals en un acte molt emotiu a la Universitat de Barcelona.
El president de la Generalitat ressalta que en les hores més tristes va sorgir el millor de les societats decents. Artur Mas considera positiva la convocatòria d'una consulta a Tortosa per decidir sobre el monument franquista.
Mas recorda que durant dècades i fins ara ningú n'havia fet res i que és el primer cop que un ajuntament i un alcalde volen resoldre-ho. La Junta de Personal de l'Institut Català de la Salut reclama la reobertura de 24 hores dels CAPs de l'Aldea, Xerta i Sant Jaume d'Enveja.
Els delegats sindicals exigeixen l'assignació d'un metge per a Paüls i que es contractin més professionals per acabar amb les llistes d'espera. Els arrossars s'inunden per iniciar la sembra el mes que ve.
Els agricultors mantenen la mirada posada en les plagues i el comportament del caragol Massana a banda i banda del riu. És la portada de l'actualitat d'aquest dijous a les notícies de la Cala Ràdio. Aquest dimecres a la tarda, el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals i nuls diversos articles de la Llei 12/2014 aprovada pel Parlament de Catalunya que preveia la creació d'un impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. Els magistrats donen així la raó al govern espanyol que havia reconegut la mesura i que han considerat que l'impost vulnera la Llei de Finançament Autonòmic perquè recau sobre un fet imposable gravat per l'Estat. Un anunci que cau com un pobal d'aigua gelada als municipis de l'entorn de les centrals nuclears que veuen com se'ls priva d'uns recursos imprescindibles i necessaris per impulsar amb urgència el desenvolupament i la diversificació econòmica. Segons van pactar amb la Generalitat, els ajuntaments pròxims a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, com ara l'Ametlla de Mar, s'havien de repartir anualment uns 5 milions d'euros, un 10% de la recaptació prevista cada any, per preparar i reforçar el teixit productiu del territori un cop aquestes centrals deixin d'operar. El govern, de fet, ja estava a punt d'aprovar el reglament per fer efectiu aquest repartiment, després que el mateix Tribunal Constitucional aixequés la suspensió cautelar que pesava sobre la norma el passat desembre. Una mala notícia que així comenta l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni.
Estava molt ben muntat. Per primera vegada això estava explicat que no seria cap repartidora, com habitualment tothom corre representant o fent projectes. Això no es tractava d'això. Se tractava de fer plantejar on anar estos diners i que realment fos útil per a la implantació, per a fer infraestructures, per a implantació d'empreses, per a fer infraestructures necessàries amb estos municipis o en aquestes àrees.
La declaració d'inconstitucionalitat que afecta els articles principals de la Llei de la Generalitat sobre la producció elèctrica d'origen nuclear pot acabar suposant a la pràctica no només la desaparició fulminant dels 5 milions d'euros anuals, amb els quals els 18 municipis afectats, els més pròxims en aquestes centrals, ja pràcticament comptaven des de fa uns mesos. La Generalitat també podria veure's ara amb l'obligació de retornar els 30 milions recaptat excepcionalment durant el 2015, el primer any de vigència de l'impost, que va resultar afectat parcialment per la suspensió temporal dictaminada pel mateix Constitucional. Més actualitat. Un equip de 6 alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar han estat seleccionats pel jurat del Premi Repte Emprèn 2016 per participar en el campus d'emprenedoria que se celebrarà del 4 al 7 de maig al municipi barceloní de Tiana. L'equip guanyador de la població ha estat Imparables amb el projecte ERCIS, creat pels alumnes de primer de batxillerat Ramon Pitarque, Marc Martí, Pere Sánchez, Jenner Zabaleta, Jordi Manyer i Albert Bardí, tots tutoritzats per la professora de tecnologia Leire Vicent. Es tracta d'una aplicació mòbil per a persones amb problemes auditius que detecta els sons quotidians i avisa l'usuari amb una vibració i un dibuix a la pantalla del so que s'està reproduint. És un projecte senzill i pràctic que pot ajudar a més de 360 milions de persones arreu de tot el món. Així ho comenta la tutora del projecte, Leire Vicent.
Hem lluitat molts projectes, però bueno, ells van tindre molt bona idea en aquest cas. Van pensar diferents maneres de treballar per a que se'ls ocorregueren idees bones i quan van tindre la idea pues, la van tirar avant. Això ho vam tractar en la matèria de tecnologia, però amb moltes, perquè són moltes hores i la matèria de tecnologia té poques, aleshores vam dedicar-li hores fora per a treballar i bueno, és un orgull que un haiga tirat avant. No vol dir això que no hi haguem més bones idees, perquè en el centre, en altres cursos, tercer i quart, han sortit coses molt bones i bueno, qui sap, igual l'any que ve també es valoren.
Aquest és un premi d'àmbit estatal on s'hi han presentat més de 1.300 projectes. El projecte dels alumnes calerós està dins dels 35 milions d'enguany. En el campus tindran l'oportunitat de viure una experiència única de formació i a la vegada tenen el repte de presentar el seu projecte a l'Auditori del Cosmo Caixa a Barcelona. Els 5 millors equips seran premiats amb un viatge formatiu a Silicon Valley, on tindran l'oportunitat de visitar empreses tecnològiques, assistir a tallers i de desenvolupar el seu projecte en l'ecosistema d'innovació i emprenedoria més reconegut del món.
Les notícies de la Cala Ràdio.
13 roses blanques es van anar dipositant una rere l'altra a les cadires vermelles buides que esperaven al centre del Paraninf, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Familiars, companys, professors i autoritats van homenatjar ahir les 13 noies que el 20 de març van perdre la vida a l'accident d'autocar de Freginals en un acte solemne i molt emotiu. En aquella tragèdia, en les hores més tristes de totes les famílies colpides sobtament, va sorgir el millor que tenim les societats decents, valors basats en la fraternitat, solidaritat, amistat i amor, va ressaltar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tres estudiants que viatjaven a l'autocar accidentat van recordar les seves amigues plenes d'energia i els moments que van compartir. La comunitat de la Universitat de Barcelona ha recordat les 13 noies que van perdre la vida en l'accident de Freginals i ha transmès també l'afecte a les 34 persones que hi van resultar ferides, així com el suport a totes les famílies i amics. Sempre les recordarem, ha afirmat el rector de la UB, Didac Ramírez, que ha anunciat que cada 20 de març la bandera de la universitat onejarà a mig pal en memòria de les víctimes. Les vostres filles estaran sempre amb nosaltres, en els nostres cors, i nosaltres sempre estarem amb elles, pares, mares i famílies. Enduem-vos tot l'amor i solidaritat, ha expressat Ramírez en el discurs que va obrir l'acte.
De fet, arran d'aquest accident, des del Departament de Territori i Sostenibilitat i el d'Interior, s'han presentat dues propostes. Una, incorporar un segon conductor d'autocar en trajectes nocturns i de llarga durada, o dotar els cinturons de seguretat amb xiulets que avisin quan no estan cordats. Es tracta aquest d'un paquet de mesures que el govern vol consensuar abans de l'agost amb els agents implicats en la seguretat viària i arran, com deiem, d'aquest tràgic accident a Freginals. Algunes d'aquestes propostes les podria aplicar el govern, com elaborar una llista de passatgers amb les substitucions d'última hora. Per a d'altres, es necessitarà canviar la normativa estatal i internacional.
Més assumptes. El president de Convergència Democràtica de Catalunya, Artur Mas, s'ha pronunciat sobre la convocatòria del pròxim 28 de maig d'una consulta popular a Tortosa per decidir el futur del monument franquista a la Batalla de l'Ebre. Durant una trobada informal amb mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre, Mas ha defensat que és el primer cop que un ajuntament i un alcalde, el convergent Ferran Bel, volen resoldre la polèmica sobre què fer amb aquest monument. Durant dècades i fins ara ningú n'havia fet res, ha recordat, sense pronunciar-se sobre les dues opcions que es plantegen a la consulta. Recordem, retirada i museïtzació o manteniment i transformació. Mas ha qualificat de novedosa i positiva la consulta perquè permet la corresponsabilitat de la gent en les decisions del municipi. D'una vegada per totes es posen les eines perquè la gent decideixi.
Periple llarg el que porta el monument a la Batalla de l'Ebre en aquesta futurible consulta a Tortosa i també un tema que porta ja cua, com és la reobertura d'alguns serveis amb 24 hores d'assistència de salut. I justament en aquest Dia Internacional de la Seguretat i la Salut al Treball, els delegats sindicals de la UGT i de la Junta de Personal de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre han insistit en demanar la reobertura de l'assistència continuada a alguns centres d'atenció primària que es van veure afectats per les retallades. En concret, són els CAPs de l'Aldea i Xerta i també el de Sant Jaume d'Enveja. Per altra banda, s'han reclamat que recuperi la plaça de metge de Paüls i que hi hagi noves contractacions de professionals per mitigar la trentena de llocs de treball que es van perdre des de l'any 2010 i que han provocat la dilatació de fins a 9 i 10 dies de les llistes d'espera per ser atès a l'atenció primària de molts dels municipis de les Terres de l'Ebre. Els delegats sindicals de l'Institut Català de la Salut remarquen que ha estat gràcies a l'esforç dels professionals sanitaris que la qualitat del servei no s'ha ressentit al territori en aquests darrers anys.
I acabem avui mirant un mirall d'aigua que s'ha començat a estendre pel delta. L'IMI Delta Dret ja fa dies que l'aigua corre inundant els conreus a un ritme de 1,8 litres per segon i hectàrea. El passat 15 d'abril es va iniciar la solta d'aigües a la zona de Sant Jaume d'Enveja i aquesta setmana ha sigut el torn de la zona Delta, Illarriu i la zona Prats. En dilluns començarà la campanya del rec a la zona de Sant Carles de la Ràpita i Poblenou. A l'IMI Delta Esquerra la previsió dels regants és soltar l'aigua demà divendres a la part central i dimecres a la resta de camps. temps. Els agricultors de la vora de les 22.000 hectàrees d'arrossals del Delta iniciaran la sembra en uns dies, expectants a la evolució del mercat exterior, en un sector diversificat i en uns camps que experimenten temporada rere temporada. Després d'un hivern pràcticament sense fred, regants i agricultors tenen la mirada posada en l'evolució de les plagues i especialment al comportament del caragol Massana. Més enllà de combatre altres plagues, com el cranc americà o les males herbes, el principal enemic de l'arròs tornarà a ser el caragol Massana, especialment al marge esquerre, ocupat més ferotxament per aquesta espècie invasora. A més de salinitzar els camps i tractar-los amb saponina, l'únic producte autoritzat per combatre l'espècie, en alguns arrossars de l'hemidelta esquerre s'estan aplicant una prova pilot de sembra en sec. Al marge esquerre, els regants també estan instal·lant filtres entre els desguassos de la xarxa de rec i el riu per barrar el pas del caragol.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja cap al temps d'un dijous plujós. Com tanquem aquest mes d'abril? Ho sabem ara amb la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme, bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant de força núvols i aquestes pluges que estan caient tímidament i ho continuaran fent, sobretot durant la primera meitat del dia. Cal destacar que a poc, ara a primeres hores del matí encara poden caure aquests ruixats, però la tendència és que vagin a menys ràpidament i a finals del matí sembla que ja no plourà en aquest sector, ja que també entrarà el vent de mestral de forma fluixa i de cara a la tarda anirà bufant i els núvols cada vegada seran més trencats. Malgrat tot, les temperatures han de ser més baixes que les d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carmet. I, evidentment, temperatures molt més baixes que les d'ahir. Si parlàvem aquests passats dies de temperatures que rondaven pràcticament els 20 graus centígrads, avui hem de parlar d'una temperatura que quasi bé ronda els 10, 11,7 graus centígrads. Ara mateix, quan són les 12 i 32 minuts del migdia, a l'Ametlla de Mar, la humitat relativa alta, 91%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
És tot en el repàs a l'actualitat d'aquest dijous 28 d'abril de 2016 a la Cala Ràdio. La informació continua cada hora als butlletins informatius horaris al 107.3 de la FM i també a ametllamar.cat/lacala-rtv.
Hem parlat al nostre informatiu d'aquest projecte en Repte Emprèn 2016 en què han estat seleccionats 6 joves del nostre institut i ara volem saber, viatgem fins a l'institut, què en pensen els alumnes. Som-hi.
És dijous i, per tant, sortim de l'estudi de la Cala Ràdio per vindre a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. I què ens agrada vindre aquí i haver-vos de donar bones notícies? Ho hem parlat fa un moment a l'informatiu, però és que tenim ganes de conèixer-los en persona. A l'equip de 6 alumnes del nostre Institut de l'Ametlla de Mar que han estat seleccionats per participar al Premi Repte Emprèn 2016.
Repte Emprèn. Emprenedoria entenc que aquí va lligat i amb innovació de ben segur que també. Avui coneixem a 5 dels 6 alumnes que formen part d'aquest equip i que han estat seleccionats, doncs, com dèiem, per participar en aquest premi. Ells mateixos se presenten. Molt bon dia.
Molt bon dia, soc Albert Bardí.
Hola, bon dia, soc Pere Sánchez.
Hola, bon dia, soc Jordi Manyà.
Bon dia, soc Ramon Pitarque.
Bon dia, soc Genus Abaleta.
Ens falta Marc Martí, que avui no ens acompanya, també una salutació per a ell. Hem de parlar d'un projecte, un projecte interessant i, primer que tot, enhorabona, perquè, si no m'equivoco, sou un dels 35 millors projectes presentats arreu de l'estat espanyol d'entre 1.300.
Sí, d'entre... més de 1.300 projectes. I, doncs, bueno, és una... ens sentim bastant satisfets per la feina que hem fet i és un gran orgull per part de nosaltres, de cara a, tot, a les famílies de l'institut.
Entenc que quan se van dir, ara entrarem a explicar tot el projecte i tot com va sortir, però entenc que quan se ho van dir no se ho creieu, no?
Clar, perquè havíem treballat molt dur setmanes abans i aquest projecte ens, bueno, volíem guanyar-lo i quan mos ho van dir, pues, vam estar molt contents. No mos ho creiem, però sí.
Després parlarem del premi i de la recompensa, que si quedeu entre els 5 millors d'estos 35, sou un dels millors dels 235, però ja veurem si, si pròximament sereu un dels 5 millors de, d'arreu de l'estat espanyol. Abans, però, fem una mica de vista al passat i parlem de com comença això. Com s'ho proposen participar en aquest projecte d'emprenedoria? Qui us ho diu?
Pues un dia que amb la classe de tecno, la mestra ens va vindre amb una novetat, que era la possibilitat d'inscriure'ns en aquest concurs. I nosaltres, pues, al saber que la idea ens va agradar, i no li vam dir que no, i gràcies a... vam formar grups i gràcies a les ajudes que ens va donar la Caixa per a tindre les idees i perquè al principi no sabíem bé quina idea podríem fer i què podríem desenvolupar. Doncs gràcies a l'ajuda del kit Caixa, que són una sèrie de passos que et dona la Caixa per a poder trobar la idea, per a fer una puja d'idees i tot això, doncs vam triar que la millor idea que podríem fer seria l'aplicació mòbil que hem desenvolupat.
Ara parlarem d'aquesta aplicació mòbil, però suposo que vau estar temps per trobar la iniciativa, la idea.
Sí, la veritat és que vam estar algunes... vam quedar fora de classes, o sigui, fora de les hores de classe, i vam estar treballant aquesta idea.
Anem a parlar de l'aplicació que finalment decidiu. Esta és la que ens toca, esta és la que anem a fer. En què consisteix? En què es basa? Qui m'ho explica?
Hem creat una aplicació mòbil que es diu Air6 i l'aplicació és una aplicació de mòbil que grava sons i després, quan els detecta, doncs els fa una vibració i pots veure quin so sona. Això va directe per a les persones amb problemes auditius o gent sorda, etc.
Per tant, a través de les noves tecnologies, com un telèfon mòbil, fem esta aplicació, que el que fa és, i pregunto així, nosaltres gravem un so, ara estem aquí a l'institut, gravem un cop de porta, i el mòbil sap que aquell so és un cop de porta, així es queda registrat.
Sí, i després també depèn de l'àmbit que tu et trobes, tu pots activar o desactivar els sons, perquè si estàs a casa i sona el pito d'un cotxe, doncs no és còmode que et vibri el mòbil. Així que pots anar activant i desactivant sons.
Com sorgeix aquesta idea? Com se us passa pel cap de dir anem a fer aquest tipus d'aplicació? Perquè, clar, és una cosa que pensant així en fred no m'ho surt.
Pues bé, això va ser idea de Ramon, ja que sa mare, com sabeu, té problemes auditius. I bé, així va vindre.
Mentre fèiem la pluja d'idees i treballem el kit Caixa, entre tot l'equip vam pensar que la nostra solució seria un problema social o que li afectés a molta gent i vam veure que el nostre company tenia un problema a casa que li afectava directament i vam pensar que seria bona idea, pues, solucionar aquest problema.
I sens dubte, clar, entenc que això dona més motivació, no? A part de participar en un projecte ja de molta envergadura, també entenc que buscar solucions a problemes que a vegades no som conscients, però quan els tenim més a prop els veiem, entenc que també ajuda això, no? A pensar i a desenvolupar i a com materialitzar la idea.
Sí, perquè bàsicament tens una idea més clara, tens un concepte més clar de quin és el problema i això t'ajuda a tindre una idea més clara també de quines són les possibles solucions en aquest problema.
Expliqueu-me, què és el que heu dissenyat de prototip o d'aplicació? Perquè l'aplicació sencera no està, no?
Pues hem fet una petita, com podem dir, una simulació amb PowerPoint en el qual presentàvem el disseny de l'aplicació i com serien les biblioteques i com podries tu seleccionar l'àmbit en el que estàs.
Perquè entenc que, clar, aquí gravem l'àudio, però això s'ha de guardar d'alguna forma o altra. Se guarda el telèfon mòbil, se guarda fora del telèfon mòbil també. Com ho heu pensat, això? Ara jo aquí em vaig aventurar a preguntar coses, però, clar, estem tots acostumats a les noves tecnologies, als telèfons intel·ligents, als smartphones. Com se guarda això, els dos sons? Com el mòbil ho sap? Com ho heu pensat tot plegat?
Dintre de la pròpia aplicació hi ha un apartat on podem trobar la biblioteca i allí estan guardats tots els sons que tu has anat enregistrant mentre has anat fent servir el programa a l'aplicació. Llavors, allí doncs, podrem anar afegint, eliminant sons i d'aquesta manera serà molt més fàcil tindre l'aplicació organitzada i que siga menys costosa de fer servir.
Una aplicació organitzada que em sembla que no només està pensada per telèfons.
No, està de que això és més de cara a la gent gran que no està tan habituada a l'ús dels telèfons mòbils. L'han pensat en adaptar-la als smartwatches, que són aquests rellotges de pulsera que poden contindre aplicacions mòbils i fa tot això.
Doncs també no només l'aplicació o el telèfon mòbil per a aquelles persones doncs, amb sordesa que siguin més joves i tinguin més facilitats, això també per a aquelles persones més adultes, més grans, gent gran que té a vegades problemes d'audició, doncs, també amb un rellotge. Aquí els nets segur que sereu protagonistes a l'hora de comprar-ho. Hem parlat una miqueta de l'aplicació. Veurem si finalment doncs, això acaba prosperant aquest projecte, perquè la setmana vinent, si no vaig mal equivocat, setmana vinent, sí, marxeu cap a Barcelona, al Cosmo Caixa. Fa unes setmanes parlàvem aquí d'uns companys vostres que presentaven també projectes de robòtica. Ara anem a presentar projectes d'emprenedoria lligats a les noves tecnologies. Esteu nerviosos per anar a Barcelona, no? Com ho porteu això?
Pues estem nerviosos perquè allí es decideix tot i anar a Silicon Valley és una oportunitat única a la vida.
Ja ho has amollat, eh? Silicon Valley. Ara ho expliques això. Què passa en Silicon Valley?
Doncs, després de la presentació dels 35 grups, hi ha 5 grups guanyadors. I en aquests 5 grups guanyadors, la Caixa li paga una estància a Silicon Valley i allí visitem les grans els grans empresaris com Google, etc. i totes aquestes coses.
Per tant, un viatge que entenc que he somiat per a los 6.
Sí, sí. Us fa molta il·lusió poder anar allà i clar, estem nerviosos perquè tot depèn de los 4 dies que estiguem a Barcelona. Tot depèn de 3 minuts de presentació.
Teniu 3 minuts per a presentar el projecte.
Sí, nosaltres pujarem en un escenari davant dels 34 grups i un jurat i allí exposarem el nostre projecte i és en 3 minuts perquè intentarem vendre el nostre producte de manera ràpida però que se'ls quedi al jurat.
I el més important de tot és que no si heu passat ja de 1.300, sou un dels 35 millors, esteu al dalt de tot el rànquing, d'aquests 35 entenc que hi haurà molta, molta competència. Ho sabeu ja? Heu pogut veure el llistat de seleccionats? Heu pogut veure els altres companys que tenen, que no tenen?
Sí. Per curiositat vam entrar a mirar la resta de grups que van sortir premiats i hem vist que hi ha moltes aplicacions que són molt bones, però allí durant els 4 dies que estirem fent molts de cursos i allí haurem d'anar millorant la nostra aplicació i amb la gent coach, se diu? Sí. Amb coach intentarem estan ells i millorar.
Clar, per la presentació, en aquest sentit, el coach també anirà. Us anirà bé. Què anaves a comentar, Ramon?
Que també ens sentim orgullosos perquè la majoria de grups seleccionats són d'instituts privats que tenen una matèria, una assignatura especialitzada en emprenedoria. I aquest projecte nosaltres l'hem fet en hores extra de classes i, pues, clar, és un orgull per a nosaltres.
Se us fa sentir més orgullosos també, doncs, que des d'un institut públic i des d'un institut petit com el de la Cala, doncs, puguem arribar, sens dubte, en aquestes altures tan a lluny. Ho hem d'anar deixant aquí perquè se'ns acaba el temps, no sense abans donar-vos molta força i molta sort. Evidentment, mos fareu enveja si heu d'anar a Silicon Valley, però lògicament que un institut de la Mella de Mar guanyi i estigui en aquestes altures, de moment ja sereu un dels millors 35 arreu de l'estat espanyol, ja és molt important. Això ho compartiu, no?
Pues sí, perquè pues, som un petit grup que ho hem anat fent extraescolar. I hi ha gent pues, que ha anat hora a hora fent-ho i tenen una assignatura expressament per això.
I el més important de tot és que, a part d'aquestes hores que heu invertit, la recompensa esperem que sigui el més gran possible. Ho hem de deixar aquí, nois. Moltíssimes gràcies, Albert, Pere, Jordi, Ramon i Jenner, per haver-nos acompanyat en este temps del sortim a l'institut. I moltíssima sort per la setmana vinent a posar tota la vostra energia en este repte que fareu a Barcelona, al Cosmo Caixa, durant 4 dies la pròxima setmana, i que tinguéssiu molta sort. Moltes gràcies.
Gràcies.
I nosaltres ens acomiadem i la setmana vinent, com ja sabeu, tocarà torn a l'Escola de Sant Jordi. Fins aviat! Anem ràpidament a la publicitat de la tornada. Avui, tema del Dia Internacional del Treballador. 1 de maig, avui el parlem aquí al Sempre amb tu. Només un minutet i seguim en directe aquí a la Cala Ràdio.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, Agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general, a Agència Segur Boyer.
Jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja de la Mediterrània a l'Ametlla de Mar. Fins al 16 de maig, 13 restaurants i 24 bars d'aquesta vila marinera t'ofereixen la possibilitat de viure una experiència gastronòmica única. Ruta de tapes i menús gastronòmics elaborats amb la millor tonyina roja. A l'Ametlla de Mar. Jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani. Viu-les!
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Aquest diumenge és l'1 de maig, un dia que, sens dubte, és de reivindicació pel món dels treballadors, Dia Internacional del Treballador. I avui en volem parlar al nostre programa, al Sempre amb tu, el nostre temps de l'entrevista. I per cert, avui coincidint aquest 28 d'abril amb el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut al Treball. És per això que ens acompanyen avui els secretaris generals de dos dels sindicats més majoritaris, de UGT i de Comissions Obreres, aquí a les Terres de l'Ebre. Saludem en primer lloc aquí a l'estudi a Wilfredo Miró,
secretari general d'UGT a les Terres de l'Ebre. Wilfredo, molt bon dia.
Bon dia.
I també saludem a través del fil telefònic al secretari general de Comissions Obreres, Josep Casado. Josep, molt bon dia.
Bon dia.
Terres de l'Ebre, que aquest diumenge 1 de maig assumiran aquestes 5 mobilitzacions que a Catalunya, a les 12 del migdia, es duran a terme 5 concentracions, com sempre, per tal doncs, de reclamar aquests drets que enguany porten per títol contra la pobresa i contra la pobresa salarial i social, treball i drets. Un lema que impulsa conjuntament els dos sindicats, UGT i Comissions Obreres. Entenem que en els temps que corren és possiblement és el lema més idoni pel que hi ha.
Sí, bueno, és la situació que tenim en aquest moment és que la crisi, diuen que s'està remuntant. És cert que a nivell general hi ha una certa millora conjunta de l'economia, però la realitat és que a lo que és a la gent, en la seva gran majoria, no s'ha mogut del puesto, inclús s'està aprofundint cada vegada més gent dintre l'àmbit de la pobresa i sobretot s'està incrementant els llocs de treball que no trauen de la pobresa, sinó que no arriben ni al salari mínim interprofessional.
Bé, certament s'està produint una paradoxa, i és que de tota la vida havíem entès que una persona que treballava era una persona que podia cobrir les seves necessitats amb el seu salari i amb el seu treball. En aquests moments és... hi ha moltíssims llocs de treball que estan coberts per persones que estan treballant, però el seu salari no els permet cobrir les seues necessitats salarials. Més enllà de tot això, la cobertura social que en aquests moments tenim damunt la taula fa que el 72% de les persones en atur no reben cap prestació ni subsidi, i per cert, aquesta situació fa que la situació d'exclusió social, si no fora la xarxa de protecció que significa la família, la situació social seria insostenible. Però això no pot durar molt més temps, perquè no només s'empobreixen les persones, sinó que col·lectivament s'empobreixen les famílies, i pot arribar un moment que això faiga un esclat social que es produirà si no i fiquem tot aquest procés.
Un interès, entenc, des dels sindicats en que les condicions laborals dels treballadors en actiu, que són els que són, perquè, doncs, com dèiem, l'atur segueix molt vigent, però un dels temes que se n'ha parlat molt és se veuen cada mes les xifres, o cada trimestre, les xifres d'afiliats a la Seguretat Social, com n'hi ha més afiliats, però des del teixit social es parla que, tot i haver més afiliacions, són contractes més temporals, més de curta durada, amb unes condicions econòmiques que no permeten una garantia de vida en aquest sentit, no? Entenc que els sindicats també això ho denuncieu.
Fa molts anys el salari mínim interprofessional era un número de referència per a les prestacions socials, bàsicament, però no era el salari que els treballadors cobraven a les empreses, sinó que es cobrava per damunt del salari mínim interprofessional. En aquest moment, el salari mínim interprofessional és salari. És el salari que al que poden aspirar molts treballadors, i encara es queden per davall, perquè hi ha contractacions que estan fetes a temps parcial i referenciades al salari mínim interprofessional. Insistixo, hi ha treballadors que no poden cobrir les seves necessitats amb el salari que estan cobrant. I això, sense dubte, complica també tots els temes socials, perquè la major part, els rics no paguen impostos, paguem impostos als treballadors, la majoria d'impostos surten de les nòmines, si les nòmines són baixes la recaptació és baixa, se diu que no hi ha diners després per pagar els serveis socials, se diu que no hi ha diners per pagar les pensions, i és com una... peix que es mossega la cua, i això s'ha de trencar, s'han de trencar aquestes polítiques d'austeritat que no van enlloc. Algú ja fa molts anys va entendre que si volia vendre cotxes havia de fer que els seus treballadors cobressin el suficient salari per a poder comprar el cotxe. Això va fer fort, no és sospitós de ser un revolucionari, i que va fer va ser impulsar el creixement dels salaris primer als seus treballadors i a l'entorn de Detroit, i d'esta manera Detroit va començar a bullir. La situació que estem reclamant és que aquestes polítiques d'austeritat han de parar i han de produir-se un increment salarial, que és el que generarà un impuls de la demanda interna.
Josep?
Sí, anem a veure. La qüestió més evident és que, tot i que va pujant els afiliats a la Seguretat Social, seguidament un dèficit, se manté el dèficit a la pròpia Seguretat Social. Què vol dir això? Pues vol dir simplement el que parlàvem, de que sí que hi ha més gent treballant, però amb unes condicions molt més baixes i amb molta precarietat. Això implica, com deia Bifredo, el tema dels serveis, però això també ve donat per la destrucció dels drets del treballador. Per això també en la lema volem reclamar drets. Drets, què vol dir? Vol dir revertir i tirar enrere la reforma laboral, que l'únic que ha fet ha sigut facilitar ficar gent al carrer i rebaixar els salaris a límits que no es poden suportar per part de les persones. Per això, en aquests últims anys, els sindicats que hem estat a la defensiva per intentar aturar a la mida de lo possible l'atac que s'estava donant, en aquest moment entenem que, com que comença a haver cert repunt econòmic, no se'l quedi, com està passant, una minoria, i que hi hagi una distribució. I això només s'aconsegueix recuperant drets, fent pujar el salari mínim interprofessional, perquè llavors aniria pujant també la recaudació a la Seguretat Social, i sobretot recuperar temes com la negociació col·lectiva a nivell de sector i qüestions de servei. A la vegada reclamem també els drets socials de la gent, que tornin a pujar als nivells que correspon. Estem al límit completament, totalment, tant de drets de sanitat com d'ensenyament, com de dependència. Tots aquests drets estan desapareixent i no hi ha capacitat en absolut, i que ningú se faci il·lusions, per part de la majoria de la gent d'aconseguir aconseguir els altres nivells en els salaris que hi ha en aquest moment damunt de la taula.
Proposeu en aquest estatut, en aquest manifest que heu presentat per aquest 1 de maig, una de les qüestions que presenteu és que el salari mínim hauria d'anar-se augmentant progressivament fins a arribar més o menys a un 60% del salari mitjà que hi ha,
sí,
en sous.
És que no,
sí,
proposem nosaltres, això és una recomanació.
És una recomanació, no?
Però no, que no la fem nosaltres, és una recomanació de l'OIT, una Comissió Europea, és una recomanació de com hauria de funcionar una economia equilibrada.
A veure, si no hi ha el 60% de la demanda és a partir de del consum de les persones. No es recupera la demanda, no es recupera l'economia, no es recupera el lloc de treball. Este, si s'aconseguís que este 60% de la demanda pugui ser veritat respecte a les persones han de poder tindre prou diners com per a poder exercir aquesta demanda, este consum.
Entenc que en aquesta demanda que comentava Wilfredo referent a l'Organització Internacional del Treball, entenem i cal afegir una part més, i és que entenem que les diferències entre el sector públic i el sector privat també són evidents a l'hora dels contractes salarials o del que s'anomena i que s'ha posat també políticament molt damunt de la taula, els acomiadaments, les facilitats d'algunes empreses per fer acomiadaments, inclús també el tema contractual que abans comentàvem, uns contractes que alguns partits polítics proposen que es facin contractes molt més flexibles i que, diguem-ne d'una forma bàsica, en comptes de beneficiar el treballador, beneficien més a l'empresa. Empresari, què plantegeu a nivell de contractació i a nivell, entre cometes, doncs, de manteniment de personal a les empreses tant públiques com privades?
Doncs les diferències entre el sector públic i el sector privat cada vegada són més difuses i la frontera és més estranya. Hi ha una tendència per part de moltes administracions d'externalitzar alguns serveis que li són propis i traslladar-los a empreses privades, com podrien ser les empreses de neteja o fins i tot un gran paquet d'empreses de serveis. Jo no entraria en una dicotomia del món laboral entre treballadors públics i treballadors privats. És evident que quan un parla de treballador públic pensa en un funcionari, i normalment un funcionari del nivell que té grans prerrogatives, que puga tindre grans salaris, però al sector públic hi ha moltíssima gent que té unes condicions laborals deplorables. Pensem, per exemple, en les residències de la tercera edat, els centres assistencials de la tercera edat. És un servei públic, un sector que hauria de ser públic perquè els recursos són públics, però els treballadors que hi ha allí tenen unes condicions absolutament miserables. A un hospital hi ha metges que tenen unes condicions determinades, però hi ha metges que tenen condicions de precarietat bastant potent, i treballadors que no són metges a centres hospitalaris que tenen unes condicions francament deplorables. Estic pensant en treballadors de neteja, de cuina, o fins i tot propis treballadors que tenen contacte amb el pacient, amb l'usuari, però que estan dins d'una precarietat i unes rodes estranyes que quan se coneixen un té una mica sorpresa. Per tant, la dicotomia entre treballador públic i treballador privat jo no crec que es pugui fer d'una forma clara i nítida, i sí que hi ha una legislació que tothom utilitza per arrabassar drets als propis treballadors.
Josep?
Sí, a veure, totalment d'acord amb el que planteja. És a dir, el tema de la... ja fa anys que el mateix que es fa a l'empresa privada s'està fent a l'empresa pública, a les administracions, que és la externalització dels serveis. No només externalització, sinó d'una manera o altra se procedeix amb una espècie de privatització encoberta, amb una cessió de la gestió de recursos públics molt laxa, molt favorable a el que plantegen les pròpies empreses, i això comporta pèrdua de drets dels propis treballadors i condicions cada vegada més dolentes. Però, a més, quan parlem del sector públic, diguéssim, los funcionaris, algú pensa en funcionaris amb un nivell elevat. La majoria de funcionaris tenen salaris de no gaire més 1.000 euristes, però és que, a més, els últims anys han perdut més del 25% a les diferents retallades. És a dir, i s'està buscant la manera de reduir aquest número i fer cada vegada més precari, contractant laborals amb unes condicions que no són precisament les mateixes i amb una precarietat dels contractes terrible, que comporta que a vegades, doncs, en alguns llocs, en algunes administracions, quan hi ha canvi d'administració, doncs, se produeix automàticament, com al segle XIX, a principis del segle XIX, doncs, canvi de treballadors i que surtin els de l'altre i que vinguin els meus. Això al sector públic no és possible, no es pot tirar més endavant. El que és públic té que ser públic, i una gestió controlada amb garanties, no només pels usuaris, evidentment, sinó també pels treballadors que hi treballen. I en aquest moment tot això va enrere. I no parlem ja de tot el tema del que signifiquen uns serveis que són, com poden ser, uns salaris, el tema de pensions, el tema de la dependència, tot això està en un moment que està realment, a nivell de treballadors, molt precaritzat i molt degradat.
No, anava a comentar una altra qüestió i hem d'anar ja cap a enfilar la recta final d'aquest temps de l'entrevista. M'agradaria comentar el futur del treballador, perquè s'allarga l'edat de treball, les pensions, doncs, s'està pagant com es poden en aquest sentit. Quin és el futur que es preveu en aquest sentit, o quina previsió veieu de futur des dels sindicats, i quines són les mesures que creieu que des del govern s'haurien d'aplicar obligatòriament i urgentment per tal, doncs, de que les condicions siguessin més òptimes? Sé que és un tema molt ampli i que haurem d'anar a parlar-ne molt, però enfocalitzant-ho una mica...
Jo el tema l'acotaré amb certa rapidesa. En el que fa referència a l'edat de jubilació, hi ha sectors on les persones poden seguir treballant i sectors on se fa més complicat que puguin seguir treballant. A partir d'un cert temps cotitzat, nosaltres entenem que han d'haver elements de voluntarietat. Jo no entendria que fa una persona en 64-65 anys dalt d'un andami a la construcció, per exemple, com a un element més clar, però evidentment hi ha altres sectors on això es posa...
Hi ha sectors com l'educació, la sanitat...
Que depèn també del cansanci mental que pugui tindre, això depèn una mica de cada persona, i establir alguns elements de voluntarietat. Però hi ha la gran mentira que ja molt han cregut, i això és el més greu, és que hi ha dificultats per a pagar les pensions. Mireu, Espanya dedica el 10% del PIB a pagar pensions. La mitja europea és del 15%. Imagineu-vos si hi ha recorregut per a pagar pensions. el 15% del PIB de mitjana es dedica als països del nostre entorn a pagar pensions. Nosaltres hi dediquem el 10%. Pues clar, pues per arribar a la mitjana europea hi ha un cert recorregut. Es parla de que s'acaba el superàvit de les pensions. És que el superàvit estava per això. El superàvit estava per això. No perquè hi hagués sempre superàvit i que fos una forma extra de financiar l'Estat.
A veure, jo d'una forma general, estic totalment d'acord amb el que planteja quan diu que són les pensions, però d'una forma general, quan parlem del futur del treballador, mireu, el futur és el que ens fa si nosaltres, no es tracta de que ens donin fet. No, tenim el pensament de que tot ja està fet, que ens ho donaran o que no ens donaran, a més, no. Sempre els drets i les conquestes dels treballadors s'han fet a base de mobilitzacions, a base de pressió. Els polítics, per desgràcia, no responen a un altre criteri. Per tant, en la mida en què siguessin capaços d'anar junts, d'ajuntar-nos i fer pressió, podrem aconseguir les coses. D'aquí quatre dies torna a haver eleccions. El diumenge és l'1 de maig. Sortim al carrer. Si sortim al carrer, el que tenim que sortir i forçar, tornarem a conquerir. No ens han regalat res i ens ho estan prenent. I la gent segueix tenint el xip de dir és que això si deia, ha aparegut com per arte de màgia. No, senyor. Això ha aparegut a base de sortir la gent al carrer, de fer mobilitzacions i de pressionar els governants. I tenim que tornar a fer. Hem estat 8 anys defensant-nos. Ara, que l'economia se suposa que tira endavant, no té que ser només per alguns, té que ser per a tots. I per això convoquem les manifestacions de l'1 de maig.
Això anava a invitar-vos en aquest minut final de l'entrevista a convidar a la ciutadania de les Terres de l'Ebre, també de l'Ametlla de Mar. Tot i aquest diumenge 1 de maig aquí a la població també hi ha moltes activitats, és important també que els drets laborals es tinguin reconeguts i que la població participi també.
La majoria de la gent ha de saber que esta allau d'activitats que hi ha al voltant de l'1 de maig alguns se fan per aprofitar este pont, aprofitant que es, però hi ha una sèrie de fires i una sèrie d'activitats que són ideològiques, venen del passat, venen de l'època franquista que s'omplia l'entorn de l'1 de maig d'actes per a tapar precisament l'1 de maig, per a que la reivindicació social no estigués clara al carrer. Jo crec que este és un dels elements que hauríem de superar. El dia 1 de maig és un dia de reivindicació social, és un dia que els treballadors és el dia dels treballadors i ningú se li ocorreria en segons quines fetges muntar segons què. Per tant, com a respecte al propi treballador, alguns administracions haurien de ser curosos en el que estan plantejant. Sembla que no és important sortir al carrer i manifestar-se el dia 1 de maig. Si jo vaig o no vaig, un més o un menys no es veurà, no és veritat. Tenim uns governants que només entenen la pressió al carrer i si veuen que la gent està demandant més enllà de lo que decidís que a les votacions, està demandant drets socials i està demandant lluitar contra la pobresa, no sortirem endavant. Si no, bueno, podem tindre el que estem tenint és una rebassada permanent de drets. Sapigueu que els drets i les condicions laborals que ara tenim s'han guanyat amb mobilitzacions, s'han guanyat al carrer i, insistixo, s'han de defensar al carrer i s'han de tornar a recuperar al carrer.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Josep Casado, secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre. Wilfredo Miró, secretari general d'UGT de les Terres de l'Ebre. Recordem, emplacem a tots els nostres oients diumenge a 1 de maig, 12 del migdia, a plaça del Carlet, allà on, a l'entrada de Tortosa, al barri del Temple, caminant en aquesta manifestació cap a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. Josep, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Wilfredo, també moltíssimes gràcies.
Un plaer.
I també salutacions a tots els treballadors. Fins aviat. I encarem ja la nostra recta final de la Sempre amb tu d'aquest dijous. Ja sabeu que els dijous nosaltres fem una visita, passem a consultar al centre d'atenció primària amb la nostra secció del SOMCAP. Avui ens fixem amb el servei d'odontologia que ofereixen des del Centre de Salut de l'Ametlla de Mar. Mm. Dijous, a recta final del nostre Sempre amb tu i, per tant, obrim la nostra cita amb el metge, obrim el nostre SOMCAP. Avui no anem a parlar ni d'accessibilitat, ni del projecte de la meva salut, ni de malalties estranyes. Bé, o potser sí, no ho sé. Anem veient el que descobrim al llarg dels nostres pròxims minuts, parlant d'un element que portem incorporat des de quasi bé ben petits, perquè de ben petits en petits no, quan al cap d'uns mesos ja comencen a aparèixer unes quantes cosetes que de minuts plorem i potser després ens toca plorar de grans si no ho sabem cuidar. Parlem de les dents i avui parlarem sobre l'odontologia en general, parlarem d'aquest servei que s'ofereix al Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar. Per això ens acompanya avui al nostre estudi l'odontòloga de referència, Sílvia Lluís. Sílvia, molt benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Benvinguda al SOMCAP i també la Núria Cendrós, que és l'auxiliar d'odontologia. Núria, també molt benvinguda.
Bon dia.
Anem a parlar aquí al Sempre amb tu, en aquest magazín, sobre l'odontologia i sobre la importància de les nostres dents i de cuidar-me-les.
I tant.
Que és lo més important. Bé, coneixem a vosaltres dos, però hem de comentar que també hi ha un altre company fent el servei d'odontologia un altre dia. Em sembla que ahir dimecres per les tardes, no?
Sí, és el doctor Josep Maria Lier, que està en dimecres tarda al CAP.
I vosaltres que esteu en dimarts i en divendres.
Exacte, nosaltres els matins.
Aquí els matins, us escapeu una estoneta entre les vostres tasques rutinàries per parlar de l'odontologia. Bé, expliquem això. Dentista al CAP, què fa? Qui és? Què ofereix?
Si vosaltres si aneu al CAP, demaneu pel dentista, mos trobareu a la Núria i a mi, que és un equip dental, som l'auxiliar i l'odontòloga. Llavors, nosaltres novament fem revisions i la cartera de serveis suposo que també és un tema interessant.
Ara entrarem, no? Perquè clar, moltes vegades pensem, bueno, i què hi ha de dentista? Podem dir-li dentista o diem odontòleg? Què?
Dentista, és com s'ha conegut sempre, no?
Parlem de dentista i
sí,
ja està. Eh?
Sí, sí.
La por d'anar al dentista. Després en parlarem. Però lògicament entenc que teniu una sèrie de serveis que oferiu a la població.
Sí, bàsicament hem d'entendre que la odontologia al CAP és una activitat de, sobretot, prevenció. La prevenció d'educació, de diagnòstic, de mirar cadascú el que té i poder-li avisar dels problemes que pot arribar a tenir, explicar-li com resoldre-ho, i com a tractament que fem al CAP és el tractament últim, que ja no és possible salvar ni arreglar, que llavors seria l'extracció dental.
També podreu fer, entenc, recomanació d'algun fàrmac, potser en alguns casos,
sí.
Recepta en aquest sentit?
Sí, normalment les fem, però ja les fem de cara a extraccions, perquè, clar, quan una persona ve en un flemó, bàsicament el motiu de la persona normalment anar al dentista és mal. Me fa mal el queixal o tinc la galta inflada, llavors és perquè hi ha algun queixal o algo que està malament i allò s'ha de solucionar. Si se pot solucionar en l'extracció, probablement aquesta persona necessitarà un antibiòtic, sobretot, o algun antiinflamatori o calmant per a que pugui passar el menys mal possible.
Entenem que sí. L'extracció, sens dubte, és potser ja el punt final, diguem-ne, abans de moltes altres coses que poden anar passant. Llavors, aquí, per entendre-nos, aquelles coses com, per exemple, una neteja bucal, que ara en parlarem, de la, jo diria, quasi obligatorietat de fer-se-la cada any, un període relativament d'un any, o també, per exemple, les càries, que moltes persones, nens, sobretot també, però també persones adultes, poden anar desenvolupant, són serveis que no oferiu dins de la cartera de serveis, però sí que, doncs, en el cas de detectar una càries, doncs, heu de dir, doncs, has d'anar al teu dentista de referència.
Sí, les càries, per exemple, tenen moltes parts d'evolució. Primer comencen una petita taca, una petita tinció, que moltes vegades és imperceptible per al propi pacient. Tu pots tenir una càries i no saber-ho. Llavors aquí és el punt clau nostre, que jo t'ho puc dir, t'ho puc veure i recomanar-te, mira, si tu empastes ara, probablement no arribaràs a patir. Si tu no vas, no et revises o no et puc veure, probablement tu notaràs que tens càries quan te fa mal i és una càries que ja està avançada.
Llavors, que ja estaria el nervi per entendre'ns,
no? Exacte, i el tractament ja és una miqueta més contundent i dolorós també.
I també dolorós, també és important. Parlem una miqueta de les feines que feu cadascuna, dentista, auxiliar, quina és la tasca de cadascú? Perquè clar, jo ara parlaria de les meves experiències vitals en el dentista, però prefereixo que ho expliqueu vosaltres, que sou les especialistes.
Sí, bueno, per començar, el dentista sempre l'heu de trobar, el trobareu acompanyat de l'auxiliar, perquè la feina de l'odontòleg quasi sempre és a quatre mans. Bàsicament, a nivell de tractament, necessites l'ajuda, necessites material específic, que aquest material estigui en condicions, i si tu estàs treballant en una persona i estàs en les mans, en la boca d'una persona i necessites algo, algú t'ho ha de passar i algú ha d'estar al teu costat aspirant. En este cas, aquí està la Núria, que la Núria, a més, a l'estar al CAP, pues, també porta tota la dinàmica de material, etc. Bueno, que ella mateixa ho pugui explicar, que la tenim aquí.
Sí, bueno, com tu dius, pues, ajudar a la dentista, sobretot, a passar-li el material, també bueno, fer passar els pacients, cridar-los, bueno, cridar-los per ordre de llista, està clar... I bueno, pues, fer això, ajudar-la sobretot amb el material, que és després la tasca de netejar el material, sobretot per a que es pugui desinfectar bé, per a poder-lo tornar a esterilitzar, per a enviar-lo a esterilització. Vull dir, és més que res tot això. I passar el material, ajudar-la contínuament quan s'està fent una extracció i tot això.
El dentista sense la seva auxiliar no és res.
No funciona, no? Això no. Bueno, podria ser com la infermera per entendre-nos del doctor o no?
Bueno, en realitat, clar, la nostra intervenció en una persona és bastant invasiva, és física. O sigui, nosaltres fiquem una anestèsia, fem una extracció on hi ha un sangrat, o si fem, per exemple, una fluorització, que és una prevenció... se genera pues, salivació del pacient. Clar, nosaltres tenim dos mans i necessitem aquestes mans per fer el tractament. Llavors, és imprescindible que hi hagi una altra persona al teu voltant, saps? O sigui, en casos de, que es diu intervenció invasiva, que es toca un pacient, sempre és important tindre algú al costat.
Per qualsevol qüestió. Qui ha de vindre? Qui pot vindre el dentista al CAP?
Qui pot vindre? Pot vindre tothom que vulgui. Vale, llavors, qualsevol consulta de dolor, molèstia, sensibilitat o de la col·locació de les dents. Hi ha gent que ens pregunta, els adults també podem anar al dentista? I sí, aquí tothom que tingui un dubte pot vindre i nosaltres estem allà per a qualsevol cosa. Important, més que res, és el tema preventiu. Per tant, hi ha una sèrie de gent, de persones, que més que poder haurien de venir. Aquesta seria una miqueta l'altra part, no? Com a nivell preventiu, als 6 anys comença el recanvi dental. Deixem de tindre dents de llet i comencen a sortir les definitives.
Que és el que diem, eh? Quan érem menuts plorem, eh? Que vam sortir la denteta, després fem el canvi, bé, el ratoncito Pérez amb la denteta, però a part d'això hem de tindre previsió i cuidat i cuidar-nos bé, doncs, de que sobretot els pares i mares fixar-nos amb les dents que surten.
Exacte.
Dels nostres fills.
Exacte, aquest és un molt bon punt de mirar i veure que tot estigui correcte i anar controlant ja successivament, periòdicament, pues, d'aquí 6 mesos torna a la revisió, al cap d'un any. Llavors, per un costat això, a nivell de nens, i per un altre costat hi ha persones que poden tindre més propensió a patir càries. Per exemple, les persones que tenen diabetis, persones que pateixen sucre, allò que es diu, no? Tenen la boca més seca, tenen un canvi de metabolisme, a nivell de genives solen estar més inflamades, solen sangrar. Llavors, en aquests casos, se recomana una revisió, que vinguin al dentista una vegadeta a l'any per controlar que tot estigui bé. Nosaltres, clar, intervenir és el que diem, poca cosa podem fer més que traure dents, però almenys podem aconsellar i podem donar consells de dieta i de... Bueno, tot en general.
Tot en general. Escolta'm, això de la por d'anar al dentista, per què? Per què el dentista tenim tanta... Bueno, jo no en tinc, eh? Però hi ha molta gent que té molta por d'anar al dentista.
Sí, bueno, jo crec que és una mica... La situació d'indefensió que trobes, no? Estàs sentat a una cadira, obris la boca i t'està emburxant. Vull dir, clar, tu no et pots defensar, no? T'està emburxant. I això, vulguis o no, molesta una mica, saps? Sí que és veritat que abans també s'associa la idea del dentista, jo recordo, a un home alt, no? En barba, fort, no? Que dius, ai mare, aquí que t'agafaven, te pegaven estirada al queixal i au, ja t'apanyaràs.
I potser també jo entenc que moltes vegades, com que sempre hi ha coses que s'han de punxar per entendre-mos, s'ha d'anestesiar la boca, també aquella por de l'agulla que entrarà cap a... I potser el braç doncs, no ens fa tant de respecte perquè és més múscul i a canvi la geniva sí, potser, no sé.
Exacte, també el que és el fet de l'anestèsia, pues, curiosament i anecdòticament, molta gent, sobretot dones, mos diuen, jo... diu, no puc ni en lo dentista ni en lo ginecòleg. O sigui, mos comparen el dentista amb el ginecòleg, no? Que, bueno, aquí cadascú se fa les seues conclusions, no? Però és el mateix, vull dir, t'estan burxant a una zona delicada i, clar, pues, sempre fa poca gràcia.
Bueno, és, digues, digues.
No, no, que sí, que és veritat. Sí, sí.
I segur que ho veus, Núria, moltes vegades les reaccions de la gent. Bueno, entenc que tot això també, tots som humans en aquest sentit i tots tenim les nostres reaccions. Escolteu, hem de parlar de revisions, que és l'important, dèiem una vegada a l'any.
Sí, la revisió normal al dentista, en cas de que inclús tingués salut, que estigui la boca perfecta, se recomana una vegada a l'any. Per lo que hem dit abans, de detectar si apareix alguna petita càries en estat inicial, pugui intervenir. Nosaltres, a més de que vinguin al CAP a fer-se la revisió una vegada a l'any, anem a les escoles.
A quina va dir? Perquè també sortiu del vostre consultori.
Sí, sí, agafem esta franja d'edat, que és el que hem dit abans, 6 anys i 12 anys, perquè són els dos moments clau en què se poden detectar i prevenir futures malalties com càries o maloclusió, que les dents estiguen mal col·locades, que es puguin rectificar. Llavors anem a l'escola i fem revisió dels xiquets de primer, de primària i de sisè de primària, que és quan tenen 6 anys i 12 anys.
I compleixen els deures de rentar-se bé les dents o no? No s'escolta ningú.
Sí, cada vegada jo crec que s'ho miren més. El que també és important i insistim molt és a nivell dels pares, per exemple, poder-los donar com a referència. O sigui que al moment de raspallar-se, jo com a consell sí que donaria és que els pares també se raspallen i que sigui una cosa familiar, no? Abans d'anar a dormir, després de sopar, anem a rentar-nos les dents.
5 minuts, saps? Per fer-ho.
Sí, 5 minuts. Se recomana ficar un rellotge d'aquest tipus d'arena o una cançó que dura uns 2 minuts, 2 minuts i mig, i durant la durada pues, anar-se raspallant. Però clar, que els xiquets vegin que és algo normal, que no sigui una tortura per ells.
Que és una qüestió habitual i que s'ha de fer i s'ha d'aprendre a fer bé.
Sí.
Prevenció que hem de tindre per evitar qüestions. Entenem que, per exemple, qui li surten els quissals dels centors, doncs aquí no podem fer-hi res. Això ja surt així i poc podem fer. Però entenc que sí que per prevenció de càries, si tenim alguns problemes, doncs, com dèiem, associats de salut o temes genètics, que moltes vegades també tenen relació, em sembla.
Sí.
Què podem fer per previndre futures malalties o futures cosetes en la que haguéssim de patir per anar al dentista a que ens faci mal i no només a revisar-nos la boca?
Sí, la prevenció bàsica és la higiene bucodental. Raspallar-se les dents després de les menjades i com a mínim seria 2 vegades al dia, com a mínim. Però sempre diem 3 vegades al dia per assegurar-nos.
I l'important és després de les menjades?
Sí, pensa que és un tema químic. O sigui, la càries és un atac, la càries parlo perquè és la principal malaltia que es dona a la boca, és un resultat d'un atac àcid damunt de l'esmalt de la dent. O sigui, nosaltres les nostres dents tenen una superfície que es diu esmalt, que és la part dura, que és la que protegeix. Llavors és un l'esmalt és mineral, vale? Llavors quan nosaltres mengem, sobretot sucres, el tema d'hidrats de carboni o sucres o coses àcides, fem que les bactèries que tenim a la boca desenvolupen l'àcid, un àcid que al ficar-se a la superfície de l'esmalt fa forat. Tu fiques un àcid damunt d'una taula de mármol i la fas malbé. Pues en les dents passa el mateix. La saliva ho pot compensar, però li costa mitja hora. Llavors, si tu abans d'estar mitja hora te raspalles, pues és millor, perquè així ja evites que generen aquest àcid.
A banda de tot el que hem comentat, que és coses que poden entrar, per entendre'ns, dins el servei que oferiu d'odontologia al CAP, hi ha una cosa que ho he comentat al començament de la secció, que és la neteja bucal, aquesta neteja que almenys també un cop a l'any hauríem d'anar al nostre dentista de referència, no a veure la Sílvia ni la Núria, sinó doncs, al nostre odontòleg fora del centre d'atenció primària, doncs, a fer aquella feina que, tot i fer el raspallat, tot i passar el fil, tot i doncs, portar una higiene bucal correcta, moltes vegades doncs, queda placa una miqueta, queden aquelles cosetes, que això ha d'intervindre doncs, un odontòleg per acabar-ho d'eliminar tot plegat i tindre una boca sana.
Sí, hi ha la càries per un costat i per l'altre costat està el problema de les genives. Són les dues principals malalties que ens podem trobar. I el tema de les genives està causat per el sarro, que justament és això, és el resultat de la placa que no hem aconseguit eliminar nosaltres dia a dia, que la saliva ho calcifica, perquè la nostra saliva és alcalina, té el contrari d'àcid. Llavors, sí, sí, això genera com una placa dura que, clar, no raspalli, això ja és impossible. Hi ha gent que genèticament, hi ha gent que diu, jo tinc la saliva que fa més sarro. O sigui, això sí que és veritat. Per una part, tant la càries com el sarro tenen un contingut d'higiene i de la dieta, però per una altra part també està la part genètica, que això influeix. Per tant, les persones que tenen aquesta propensió, se recomana cada 6 mesos, inclús un any, la neteja. I de normal ja se recomanaria una vegadeta a l'any fer-se la neteja.
Per tant, doncs, també apuntat al calendari. Escolta, ens quedarien moltes coses per a parlar, com hi ha sensacions que tenim. Jo t'invito, i si ens ho permeten, que segur que sí, ara que segur que sí, a parlar d'algunes d'aquelles sensacions que tenim, com per exemple el mal de boca, com per exemple quan, aquella sensació com de gelor a la boca, no? Aquell estrident. Totes aquestes cosetes, què són i com ho podem previndre en un futur programa del SOMCAP? Tu apuntes, Sílvia, us apunteu, Núria, per a la pròxima.
Apuntadíssim, mira.
Apuntadíssim. Doncs, aviat ens tornarem a veure per parlar d'aquestes cosetes, perquè també són coses que moltes vegades doncs, mos passen al dia a dia i podem tindre solució si actuem amb temps i ho fem correctament. Ho hem de deixar aquí. Encantats d'haver-vos saludat avui a la nostra secció del SOMCAP, al Sempre amb tu, Sílvia Lluís, la odontòloga, Núria Cendrós, l'auxiliar. Gràcies i fins aviat i, sobretot, a mantindre una higiene bucal correcta.
Moltes gràcies, vale, a
vosaltres. Gràcies.
Som-hi ja amb el nostre final del Sempre amb tu d'aquest dijous 28 d'abril. Fini, repassem els apunts locals.
Recordar que és dijous i, per tant, avui dijous hi ha tall a la carretera nacional 340. Recordem, el nou horari és a les 6 de la tarda i us invitem a participar d'aquesta protesta al quilòmetre 1114 a l'entrada del poble o a la sortida, depèn com es miri, a les 6 de la tarda, tall a la carretera nacional 340. Recordem també que des del servei de recaptació s'ha fet una crida que dissabte és el darrer dia per pagar en forma voluntària, en via voluntària, el rebuig de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i també les plaques dels gossos corresponent a l'exercici de 2016 a través de caixer automàtic, a través de transferència des de casa amb l'ordinador. Podeu fer fins dissabte, però si voleu anar a l'oficina, a la finestreta, a la planta baixa de l'Ajuntament, demà és l'últim dia, que dissabte al dematí les oficines municipals estan tancades.
Per tant, doncs, recordar això és elements importants. Què més tenim, Fini?
Comunicats última hora, l'agenda la repassarem demà pel cap de setmana, que ens arriba carregat d'activitats i propostes.
I tenim una coseta que m'acaba d'arribar ara mateix al meu telèfon mòbil, això tan ràpid i tan bonic de l'Evando, que és que demà al matí, de 8 a 10, de 8 del matí a 10 del matí, al polígon 2 de les Tres Cales es tallarà el subministrament d'aigua per fer tasques de manteniment als dipòsits. Recordem, demà divendres, de les 8 del matí i fins a les 10, per tasques de manteniment als dipòsits, es tallarà el subministrament d'aigua en aquest polígon 2 de la urbanització Les Tres Cales.
Doncs no tenim renovada la borsa de treball, es mantenen les mateixes ofertes i demandes que vam repassar ahir, i per acabar, doncs, una dita de les que envolten el mes d'abril, i és que l'abril cada gota val per 1.000.
Si valguessin totes per 1.000, la deixaríem caure i ben caiguda.
I n'hi ha un altre també que diu que una tonyina pel mes d'abril, pel juny, més de 1.000.
Ah, i evidentment, doncs, en aquests finals de mes de maig i començaments del mes de juny comencen també, lògicament, la captura de la tonyina roja, protagonista de la cuina a partir d'aquest divendres demà mateix. Fini, ho hem de deixar aquí, demà i tornarem, com sempre, en directe aquí a la Cala Ràdio a partir de les 12.
Aquí us esperem, molt bon dia.
Fins demà, molt bon dia.